Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody.
Salutacions cordials i benvinguts avui especialment en un programa especial, no?
Molt especial.
M'agrada la redundància.
Molt especial i, a més, que hem de dir que ens encanta fer-lo. Ens encanta fer-lo perquè és espectacular el que arribarem a sentir aquí, eh? No té mèrit nostre, el mèrit és de les artistes que presentarem, eh?
Però poder que expliquem una miqueta aquest nou
Exacte,
format, no?
De què va?
Amb en David vàrem decidir que possiblement hi havia Blanc i Negre dona cabuda a altres formats, no? I un d'ells és, per exemple, doncs, tocar temes concrets, no? Per exemple, en aquest cas, avui parlarem de veus i també parlarem de dones.
Exacte.
Per tant, són programes temàtics que aniran sortint, podran ser dedicats a veus masculines, a guitarres, a instruments, a covers...
El que sigui, exacte. Ja buscarem també l'excusa per fer un Blanc en Negre més.
Entenem que aquests diàlegs poden ser, estan oberts i poden ser interessants posant-hi altres ingredients, no? Com la cuina. Quan
més ingredients... Hem de fer una bona amanida.
Exacte. Llavors, avui aquest nou format, estrenem aquest nou format dedicat a veus femenines. With somebody who loves me. I començant una miqueta amb una introducció. Diuen que hi ha guitarres que han canviat la història del rock. Riff que reconeixem en el primer i segon quan les escoltem. Cançons que han definit generacions, però abans de tot això, abans dels amplificadors i abans dels estudis de gravació, abans fins i tot del rock and roll i del rock, ja existia un instrument molt potent, la veu.
Sí, perquè la veu probablement és l'instrument més antic de la humanitat. No es pot comprar, no es pot fabricar, no es pot copiar, i neix dins d'una persona. I quan és realment especial, és capaç de travessar dècades, estils i generacions.
Avui, a Blanc en Negre, volem fer un viatge molt particular. Un recorregut per 10 veus femenines que d'una manera o d'una altra han deixat empremta en la història de la música.
Cinc veus que formaran part de la memòria de la música del segle XX, veus que van néixer del blues, del jazz, del rock i de la poesia, i cinc veus
contemporànies van transformant aquell llegat. Artistes que han crescut escoltant aquelles pioneres i que avui portem la veu femenina cap a nous territoris. No és una competició, no és un rànquing, és simplement un viatge per 10 maneres diferents d'utilitzar el mateix instrument, la veu.
I recordem que aquesta és la nostra proposta absolutament subjectiva. Hem ficat 5 noies del món clàssic, 5 noies del món contemporani, podríem haver ficat unes altres totalment diferents. No perdem de vista aquesta projecció que us volem fer saber.
Exactament, aquesta aclaració és molt important perquè nosaltres podem utilitzar molts criteris. En el cas de les clàssiques hem utilitzat un criteri d'estils, de triar d'una de jazz, una de blues, una de rock, més que res per representar també una mica com el moviment que ha portat a terme en el seu, amb la seva música, no?
I a les contemporànies hem fet una miqueta el mateix. Jo quan vaig haver de fer la recopilació de les cantants contemporànies vaig fer una miqueta el mateix, portar una cantant una miqueta de cada estil més representatiu, però sí que vaig tenir en compte un criteri que va ser que va ser deixar de banda, perquè no sortís en aquest programa, Amy Winehouse, perquè ja vam fer un... ja tenim un blanc en negre amb Amy Winehouse i Janis Joplin, no? I l'hem deixat de banda. No sortirà en aquest programa, però sortiran altres propostes. Simplement va ser això, perquè ja havia sortit.
Bueno, de fet, totes les clàssiques tots tenen també un blanc en negre.
Exacte. Vull dir, per tant,
és inevitable. I també, tal com hem escoltat al principi, escoltàvem la primera cançó que d'introducció era de la Whitney Houston, també una veu que s'ha quedat fora, i també aquesta que estem escoltant, la Tina Turner.
A més, dues clàssiques espectaculars, però que fora. Hem decidit deixar fora. Però no passa res, és una proposta com podria ser qualsevol altra, i bé, això anem a fer, no?
Quan has de triar cinc, perquè n'entri una, n'ha de sortir una altra.
És més que evident. Però sobretot això, és la nostra simple elecció personal, sense cap mena, sense cap mena de diguem, de recel ni de res en contra de cap de les que s'han quedat fora. Al contrari, igual en fem una altra, no? Amb un temps endavant.
Segona part, segona temporada. Comencem.
I bé, anem a començar amb una cançó molt concreta que gairebé tothom identifica en un moment molt concret de la vida. Un casament, una celebració o un retrobament. At Last és avui una de les balades més famoses de la història, però curiosament no va néixer amb Etta James. La cançó és de 1941, escrita per Mark Gordon i Harry Warren per una pel·lícula musical de Hollywood. Durant anys va ser una peça elegant, gairebé orquestral, fins que l'any 1960 Etta James la grava per al seu primer disc a Chess Records. I aquí passa alguna cosa molt, molt especial. Etta James no canta la cançó com una diva del jazz, la canta com algú que ha hagut de lluitar molt per arribar fins aquí. Recordem que venia d'una infantesa molt dura, entre orfenats i carrers difícils, i potser per això, quan diu At last, my love has come along, per fi sembla que ha arribat el meu amor, no només sembla una frase romàntica, sembla una mena de descans després d'una vida complicada. Thank you.
I també en aquesta cançó és molt interessant una altra cosa, la manera com entra la veu. L'orquestra comença amb aquelles cordes tan elegants, molt clàssiques, i de sobte apareix aquella veu plena, profunda, una mica aspra. És gairebé un contrast entre dues èpoques, la justificació del jazz clàssic i la cruesa del blues. I potser per això aquesta interpretació es va convertir en una referència absoluta per a molts cantants que vindrien després. Una curiositat sobre aquest tema. Durant molts anys, Etta James no va cobrar gairebé res pels drets d'aquest tema, tot i que s'havia convertit en un clàssic mundial. I encara hi ha una altra història curiosa. Quan Barack Obama va guanyar les eleccions presidencials el 2008, ell i la seva dona, Michelle Obama, van ballar a Last en el ball inaugural. La cançó es va convertir de sobte en un símbol d'aquell moment històric.
Sí, i el que hem de fer és continuar, i continuem amb la Nina Simone. I, bueno, la Nina Simone és una de les figures més fascinants de la història de la música. De petita volia ser pianista de música clàssica. Estudiava Bach, Chopin, i somiava entrar al Conservatori de Filadèlfia. Però quan es presenta a les proves d'accés, no l'accepten. Molts anys després, ella mateixa diria que estava convençuda que va ser per motius racials. I aquest moment, aquesta frustració acabaria marcant tota la seva trajectòria. Feeling Good arriba el 1965 i és una cançó que sembla parlar de llibertat. És un nou àlbum, un nou dia, una nova vida per mi. Però en el context dels anys 60, amb el moviment pels drets civils als Estats Units, la cançó pren un altre significat. És gairebé una declaració política. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Doncs tot i que avui és una de les cançons més associades a Nina Simone, no va ser escrita per ella. La cançó Feeling Good va aparèixer primer en un musical britànic de l'any 1964, anomenat The Road of Grace Payne, The Smell of the Crowd. El sorprenent és que la versió de Nina Simone gairebé no va ser un gran èxit quan es va publicar, sinó que va ser amb els anys quan s'ha convertit aquesta interpretació en més definitiva.
El que és més fascinant d'aquesta interpretació és la combinació de control i força. Nina Simone podia cantar amb una elegància gairebé clàssica i amb el mateix temps amb una intensitat que semblava sortir directament del gospel. També hi ha aquí aquell moment tan famós del final, quan la veu s'eleva i sembla ocupar tota l'orquestra. És una interpretació que molts artistes han versionat després, Michael Bublé, Muse, George Michael, però l'original continua sent insuperable.
I proseguim amb Summertime. Summertime és una ària de l'òpera Porgy and Bess, escrita per George Gershwin i interpretada per Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Aquesta òpera es va fer el 1935. La història d'aquesta cançó és curiosa. Originalment és una peça delicada, gairebé de bressol, però quan la Janis Joplin, que és l'artista contemporània femenina que us presentem en aquest programa especial d'avui, la grava amb Big Brother and the Holding Company a finals dels anys 60, la transforma completament.
Ella Fitzgerald, també una altra de les veus que podia haver estat aquí.
Evidentment.
Els clàssics, sí, sí. Sens dubte, amb tot
sí,
el dret.
Sí, sí, sí,
Janis Joplin no tenia una veu tècnicament perfecta. De fet, molts professors de cant haurien dit que cantava massa forçat, però tenia una cosa molt més difícil, autenticitat. Quan Janis cantava, semblava que cada paraula li costés físicament, i això la va fer molt especial i única.
Harm you now. No, 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 no.
Impressionant, Janis Joplin fent aquesta versió de Summertime. Summertime és una de les cançons més versionades de la història de la música. S'estima que existeixen més de 25.000 versions enregistrades. L'han cantat artistes tan diferents com Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Billie Holiday. Però la versió de Janis Joplin és probablement la més radical, la que trenca més, perquè converteix una nana d'òpera en un blues de rock intens.
Sí, per cert, Billie Holiday també podria haver estat en aquest programa, Àngel. Però bé, hi ha un moment especial, impressionant, cap al final de la cançó, quan la veu sembla trencar-se. I és precisament aquest límit el que fa que la interpretació sigui tan poderosa, perquè no sembla una actuació, sembla una emoció real passant en directe.
Jenya Raven és una d'aquelles figures que no sempre apareixen als llibres d'història, però que van ser molt importants dins de l'escena del rock dels 70. Va començar amb bandes com Goldie and the Gingerbreads i un dels primers grups femenins que van anar de gira amb els Rolling Stones. També cal destacar que Jenya Raven va ser una de les primeres dones a produir discos de rock de forma professional, tot i que en aquella època era molt poc habitual veure una dona darrere de la taula de producció d'un disc de rock.
Sí, a finals dels anys 70 va arribar a produir bandes com Dead Boys, una de les formacions importants en l'escena punk nord-americana. D'ella, ja tornant a la Jenya Raven, escoltarem Jackman, que és un exemple molt clar del seu estil vocal. Aquí la veu no busca elegància ni perfecció, busca impacte.
You were hot as fire, and I remember every word you said when you told me I'd get burned. I said, don't worry, baby, I'll just live and learn. I should have listened to the junk man. I should have listened to the junk man. I should have listened to the junk man when he sang. I should have listened to the junk man. But now I've got to pay. It's a sin, a taste of love and losing. Hold on, boy, don't let go. But I don't wanna beg, I don't wanna beg, I don't wanna beg, I don't wanna beg, I don't wanna beg your love. I'm never gonna beg your love.
An English boy once said to me, he said you never learned our language much, but you knew enough to tell. Oh, you've been confusing, lost with love. I think I'm gonna let you go. Should've listened to your junk man. Should've listened to your junk man. Should've listened to your junk man when he sang. Should've listened to your junk man. But now got to pay. It's a sin to taste the love and lose. Hold on, baby, and don't let go.
Oh, but I don't wanna beg, I don't wanna beg, I don't wanna beg, I don't wanna beg, I don't wanna beg your love.
I don't wanna hear you beg. Hey, and the young girl sings.
Oh, come on, sweet thing, we can fly when my man's away.
Cause we got each other.
Jenya Raven és una veu directa, gairebé agressiva, i en certa manera anticipa moltes actituds que després veurem amb el punk i el rock alternatiu. També és curiós, una curiositat, Jenya Raven és una cantant i productora nascuda a Polònia el 19 d'abril de 1940, ni més ni menys. El nom ja no us el dic perquè...
El nom del poble on va néixer.
No, 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 el nom seu, l'original, Genjuska Celkovic, bueno, en definitiva, un nom polac, va emigrar als Estats Units el 1947 amb la seva família, supervivent de l'Holocaust
nazi. Bé, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Continuem, i ho fem amb Patti Smith. El primer disc de Patti Smith, Horses, surt l'any 1975 i és un dels discos més influents de la història del rock. La cançó Glòria comença amb una frase que ja forma part de la història del rock, precisament. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jesús va morir pels pecats d'algú, però no pas pels meus.
Cal recordar que la versió original de Glòria és de Van Morrison, amb el grup Tem, i si efectivament Patti Smith comença amb aquesta declaració d'intencions, Jesús va morir pels pecats d'algú, però no els meus. En Patti Smith, el rock es barreja amb la poesia, la seva veu no busca ser perfecta i busca ser expressiva.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware,
stadium.
Patti Smith va reinterpretar Gloria el 1975, va afegir una introducció parlada completament nova. La frase inicial, Jesus died for somebody's sins but not mine, va generar força controvèrsia en aquell moment, però també va convertir la cançó en una declaració artística molt potent. Gloria és una reinterpretació total d'una cançó dels anys 60 i aquí es veu clarament com el rock pot reinventar-se constantment. Bé, és el que us hem presentat avui de veus clàssiques, no, Àngel?
Sí, hem tingut cinc veus, hem triat les cinc veus d'una manera subjectiva.
Absolutament, sí, no volem aclarir,
La nostra opinió subjectiva, oberta a diferents opinions. Si parlem de grans veus femenines del segle XXI, és molt difícil no començar amb Florence Welch. Florence va aparèixer a finals dels anys 2000 amb una proposta molt particular, una barreja del rock alternatiu, soul, gospel i una certa grandesa gairebé teatral. Moltes de les seves cançons semblen escrites per ser cantades en espais immensos, amb la veu a l'avança per sobre de la banda com si fos una mena d'instrument orquestal. I això és molt curiós perquè la seva veu té una característica molt especial. Pot passar de la fragilitat absoluta a una explosió gairebé operística en qüestió de segons.
Florence Welch, que és la primera artista contemporània que us presentem al programa d'avui, sempre ha entès la veu com una eina emocional molt directa. Moltes de les seves cançons tenen una dimensió molt gran, gairebé èpica, però Various Storms and Saints, que és el que us presentem avui, és tot el contrari. És una peça molt més continguda, molt més íntima, del disc How Big, How Blue and How Beautiful del 2015. Recordem que Florence Welch és l'artista Florence Mas o Més de Machine, un disc aquest de 2015 que segons ella mateixa ha explicat neix després d'un moment personal complicat amb una certa sensació de desorientació i excés després de l'èxit inicial.
I això es nota molt en la manera de cantar. Aquí no hi ha aquella explosió habitual de Florence, hi ha fragilitat, hi ha pauses, hi ha una veu que sembla buscar equilibri i el més interessant és com utilitza el silenci. Hi ha espais on gairebé no passa res, però la tensió hi és igualment. Aquesta cançó té un origen molt personal. Florence Welch ha explicat que la va escriure en un moment en què sentia que havia perdut una mica el control de la seva pròpia vida després de l'èxit dels primers discos.
You had to have him and slay it deep. find a rooftop to sing from, or find a hallway to dance. You don't need no edge to clear from. Your heart is there, it's in your hands. I know it seems like forever, I know it seems like an age, but one day this will be over. I swear it's not so far away. People just untie themselves, all curling like flowers. You could just forgive
Storms and Saints, How Big, How Blue, How Beautiful, el disc de 2015 que Florence and the Machine fan després de decidir allunyar-se una temporada a l'escena musical per recuperar-se emocionalment. Una curiositat interessant de la Florence Welk: moltes de les veus es van gravar en preses molt poc editades, gairebé en brut, perquè Florence volia capturar aquella fragilitat real. És una interpretació molt diferent del que molta gent espera d'ella. No hi ha grans aguts, no hi ha grans crescendos, excepte el que hi ha una mica al final, però hi ha una cosa molt més difícil: control emocional. Florence demostra aquí que una gran veu no és només la que arriba més amunt, sinó la que sap contenir-se. I aquesta capacitat és la que connecta directament amb grans veus del passat.
All I Wanted és probablement una de les interpretacions vocals més impressionants de Hayley Williams. Forma part del disc Brand New Eyes del 2009. Un moment molt intens per la banda de Paramore, amb tensions internes i una pressió molt gran després de l'èxit. Amb aquesta cançó és famosa per una cosa molt concreta, el seu final. El crit final de Hayley és considerat per molts fans com un dels moments vocals més potents del rock alternatiu dels últims anys.
De fet, hi ha una anècdota molt coneguda. Hayley Williams ha explicat en aquesta cançó que és tan exigent vocalment que durant molts anys no la volia cantar en directe, sobretot pel crit final, que és d'un dels moments més difícils de tota la seva carrera.
We'll be right back.
final és brutal. És un d'aquells moments que defineixen una veu, perquè no és només potència. I no va ser fins molts anys després que la va recuperar als concerts, convertir-la en un moment molt especial per als fans. Hem de dir que també la Hayley Williams, amb Paramore, en la gira que va fer amb la Taylor Swift, en alguns concerts, que evidentment en el grup teloner de la Taylor Swift, doncs va emular, copiar aquell EO de Freddie Mercury a Live Aid del 1985, tota aquella seqüència hiperconeguda d'en Freddie Mercury. Ella la va reproduir i, bueno, us animem a que la busqueu per internet i la trobareu.
Efectivament, en aquesta cançó hi havia una tensió acumulada durant tota la peça. Quan arriba aquest crit final, no sembla un efecte, sembla una necessitat.
I continuem amb les artistes contemporànies, perquè el temps va passant i el temps s'acaba. Ariana Grande, sovint associada al pop, però si ens fixem en la seva veu, estem davant una cantant amb una capacitat tècnica extraordinària. I això es veu especialment en directe. Dangerous Woman és una cançó que Ariana Grande ha dit en diverses entrevistes que li va costar trobar.
Inicialment la cançó no estava pensada per ser intensa vocalment. Va ser durant el procés d'enregistrament que es va decidir donar-li aquest aire més soul i més poderós. I en directe la cançó ha guanyat encara més força, perquè Ariana acostuma a allargar notes i jugar amb els aguts de manera diferent cada vegada. És una d'aquelles cançons que no sona mai exactament igual en directe.
I és una cançó que juga molt amb la dinàmica, comença continguda i va creixent fins a moments d'alta potència. Hi ha una influència molt clara aquí de Mariah Carey o Whitney Houston, especialment en la manera de treballar els registres i els aguts.
Don't need permission, be my possession, to test my limits, 'cause it's my business, God is my witness, so what I finesse. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open. Oh, but you got. Introducing a soon new vibe. I wanna savor, save it for later. The taste of labor, 'cause I'm a taker, 'cause I'm a giver. It's holy nature, I live for danger. Oh, that you got skin to skin.
El que impressiona en aquesta cançó és la seguretat, no hi ha dubte en cap moment, i això és en directe és molt, molt més difícil, perquè no hi ha retocs, no hi ha una producció que ho amagui, només hi ha la veu. Ariana Grande demostra que perquè és considerada una de les grans veus de la seva generació.
Oh,
I hem de continuar amb la següent artista contemporània que us presentem. Cecile McLaurin-Salvan és un altre nom que figura en aquest especial de veus femenines d'avui. Left Alone és una cançó amb una història molt especial. Va ser escrita pel saxofonista Jimmy Heath conjuntament amb Billie Holiday, tot i que ella va morir abans de poder-la enregistrar. I la cançó tingui una càrrega emocional molt particular. És gairebé una peça fantasma dins el repertori del jazz. Left Alone és una cançó amb una història gairebé llegendària. Durant anys, la cançó va quedar com una mena de peça inacabada dins el jazz.
Molts músics l'han interpretat després, però sempre amb aquesta aura especial, com si fos una cançó que mai va arribar a tenir la seva versió original. Quan Cecile McLaurin-Salvan la canta, d'alguna manera està dialogant amb aquesta absència. La reinterpreta des del respecte, però amb una veu pròpia.
Where's the love that's made to fill my heart? Where's the one from whom I'll never part? First they hurt me, then desert me. I'm left alone, all alone. There's no house that I can call my home. There's no place from which I'll never roam. Town or city, it's a pity I'm left alone.
Quina veu i quin saxo, eh, Àngel?
Sí, impressionant.
És impressionant. Bé, hi ha una cosa molt interessant en aquesta interpretació. Cada frase que fa la Cecil Loring, McLaurin-Salvant, sembla pensada. I això és molt propi del jazz vocal. No és només cantar bé. És saber explicar una història dins de cada frase. I aquí ella demostra un domini impressionant d'aquesta tradició. I bé, la darrera cançó que escoltarem avui és In Love with Another Man, una de les interpretacions més emotives de la última artista femenina, avui la Jasmine Sullivan. Forma part del seu primer disc, Fearless, de l'any 2008, i ràpidament es va convertir en una de les cançons més destacades.
La història que explica és molt directa, una relació complicada, plena de contradiccions, on l'amor i el dolor conviuen constantment. Aquesta cançó és una de les més impactants del seu primer disc i té una curiositat molt interessant. Jasmine Sullivan la va escriure sent molt jove, però la lletra reflecteix una maduresa emocional sorprenent. De fet, molts oients pensaven que era una experiència personal molt viscuda, però ella mateixa ha explicat que, en part, és una història construïda a partir d'observacions i influències del soul clàssic.
També és una cançó que va generar debat perquè parla d'una relació complicada sense jutjar els personatges, cosa poc habitual en el pop més comercial. Hi ha una cosa molt curiosa. Aquesta cançó va ser escrita quan Jasmine Sullivan era molt jove, però la interpretació transmet una maduresa emocional sorprenent.
If I could forget him, I would, please believe me. And I know that I should throw the towel in, but baby, it's not that easy. Hey, you treat me so much better than him, and if I was sane, there'd be no competition. But I'm in love with someone else, and I'm so sorry. Hey, I'm in love with another man, and I know it ain't right. Hey. You should go and find someone else who can treat you right, give you the world, someone who understands the man you are. 'Cause baby, you shine so bright, and I would just dim your star. A girl who treats you like you treat them, boy, I know there's plenty of women who would love to have a man like you. But I'm in love with someone else. I'm so sorry, baby. Hey, I know I ain't right. No, 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 no. But what I did to you, baby. Baby, I just don't want to, 'cause he ain't no doctor, nah, and we always seem to fight. He got the perfect body, and sometimes he don't even treat me right.
El que impressiona més és la manera com controla la intensitat de la veu. No ho dona tot des del principi. Va construint la tensió a poc a poc. I quan arriba als moments més intensos, la veu té un impacte molt més gran. És una interpretació molt intel·ligent. Però, com sempre, el temps ens mana i s'esgota. En els darrers segons, minuts del nostre Blanc en Negre, fem el tancament. Si mirem enrere el que hem escoltat avui, potser ens adonem que aquest programa no ha estat només un recorregut per 10 veus femenines. Ha estat en realitat un viatge per la història de la música, explicada des d'un lloc molt concret, la veu humana. Perquè cada una d'aquestes veus han passat avui, que han passat avui per Blanc en Negre, no és només una manera de cantar, és una manera de viure la música des de la profunditat gairebé terrenal d'Eta James, que semblava portar dins seu tota la memòria del blues, fins a la presència imponent de Nina Simone, capaç de convertir una cançó en una afirmació de dignitat.
Hem vist també com la veu pot trencar-se, forçar-se, portar-se fins al límit, com feia Janis Joplin, que no cantava per agradar, sinó per dir alguna cosa que necessitava sortir. I com a partir d'aquí altres veus van anar ocupant espais fins aquell que fins aquell moment no eren propis veus, com la de Janaya Raivan, que portava una cruesa nova al rock, o la de Patti Smith, que una cançó també podia ser un poema, una idea, o fins i tot una actitud davant del món.
I quan saltem al present, el que descobrim és el que aquest fil no s'ha trencat mai, que les veus avui continuen dialogant amb les d'ahir, que quan escoltem Florence Wells, amb aquesta manera seva de construir emocions des de la fragilitat i la grandesa, al mateix temps hi ha ecos dels altres temps. Que quan sentim Hayley Williams portant la veu al seu límit, hi ha una herència clara d'aquelles cantants que van decidir no contenir-se.
I al mateix temps apareixen noves maneres d'entendre la veu. La precisió gairebé mil·limètrica d'Ariana Grande, que ens recorda fins a quin punt la tècnica també pot ser una forma d'expressió. L'elegància narrativa de Cecil McLaurin Salvant, que canta com si expliqués històries antigues amb una veu del present. O la intensitat emocional de Jasmine Sullivan, que recupera l'esperit del sul per poder-lo portar cap a una nova generació.
I potser per això, quan una veu ens